Eixample Esports amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us dona la benvinguda en aquesta 43a edició de l'Eixample Esports, la 27a ja d'aquesta segona temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Tornem a ser aquí una setmana més, en aquest cas, per explicar el que va passar en aquesta jornada del 18 i 19 de maig del 2024 pel que fa als equips, als clubs, a les entitats del nostre districte de l'Eixample de Barcelona, dels quals parlem cada setmana aquí a l'Eixample Esports, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Com cada setmana parlarem dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Farem també unes pinzellades a nivell juvenil dels seus equips A, tant del Club Futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalunya. I com sempre, a la part final del programa, canviarem la gespa pel parquet, anirem cap al futbol sala per veure el més destacat que ens han deixat aquest passat cap de setmana els equips del Club Futbol Sala Eixample. Encetem doncs aquesta 43a edició de l'Eixample Esports, com dèiem abans, la 27a d'aquesta segona temporada, amb uns titulars al nostre sumari, i és que els números poden semblar positius dels equips que repassem cada setmana, però hem de dir que les conseqüències, les conclusions, especialment en un dels casos, són molt negatives. Mirem la part positiva, resultats més favorables que desfavorables dels 6 partits que repassarem a gran nivell, és a dir, amb grans trets. Tenim fins a 3 victòries, un empat i 2 derrotes. Però els titulars que donem en aquest sumari de l'Eixample Esports és que l'empat que explicarem és l'empat més amarg que hem explicat en aquestes dues temporades, pràcticament amb total seguretat, que no ha estat tampoc el cap de setmana dels equips de la penya barcelonista Anguera, i que les millors notícies les explicarem a la part final, tant pel que fa als equips juvenils com pel que fa al futbol sala. I no podem tancar aquest sumari sense donar la notícia més negativa de la temporada. Els que ens escolteu cada setmana endevinareu de quin equip estem parlant, però malauradament per primera vegada aquesta temporada aquí a l'Eixample Esports, per desgràcia, hem de parlar d'un descens. Va lluitar fins al final, però un dels nostres equips, un dels nostres representants amb qui hem lluitat colze a colze fins al final, malauradament, aquest passat cap de setmana, en l'última jornada, va perdre la categoria. Amb vertigen fins al final van lluitar amb aquest Vertigo Dudós que escoltàvem una setmana més a l'Eixample d'Esports, però no va poder ser. Després desvetllarem, tot i que algunes i alguns ja ho sabreu, de quin equip estem parlant. I a més, per tancar aquesta introducció, això sí que és una bona notícia pel que fa al contingut del programa, tot i que parlarem de coses tristes, i aquí ja fem un avanç força gros, avui per primer cop tindrem un dels protagonistes del programa, és a dir, un dels protagonistes de la jornada de cada setmana que parlem aquí a l'Eixample Esports. Estem parlant de Carlos Encabo, l'entrenador, el primer entrenador, el tècnic de l'amatera del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que avui estarà amb nosaltres en declaracions, en primícia, en exclusiva per a l'Eixample Esports. Encetem ara sí l'anàlisi d'aquesta 43a edició del nostre espai esportiu aquí a Eixample Barcelona Ràdio, aquest a Eixample Esports, com sempre anant cap a la segona catalana, en aquest grup 2, on en aquesta 31a jornada tornava a jugar-hi el nostre representant, l'amatera de la penya barcelonista Anguera, l'amatera que no està en un bon moment i ho va refermar malauradament amb una nova derrota, i per segon cop aquest curs ja en són 3 derrotes consecutives. Resultat final, derrota dels groguets al camp del Canyelles, Club Esportiu Canyelles A, 1, penya barcelonista Anguera A, 0, derrota del conjunt groguet, en aquest cas, com dèiem, com a visitant, amb un gol que va arribar al minut 15, el gol del Canyelles, marcat per Pol Guillén. Tot això en un partit on ho van intentar els de l'Eixample, però no es van poder emportar res cap a la classificació, una classificació que, com ara veurem, cada cop està més complicada. Tot això en un partit on s'hi van veure 4 targetes grogues, 2 per cada banda, però el problema és que a un minut per al final Víctor Porcel veuria la segona groga, és a dir que les dues grogues de l'Eixample serien per al mateix jugador. El dorsal 8, Víctor Porcel, al 55 veuria la primera groga i al 89 o un per al final seria expulsat per doble targeta groga. Per tant, amb un home menys acabaria el conjunt groguet el partit, amb un gol menys també al marcador. Per tant, nova derrota per als de l'Eixample, com dèiem abans, ja en són fins a 3 de consecutives i ara mateix fa que les coses estiguen de la següent manera. A 3 jornades per al final d'aquesta segona catalana, la matera de la penya barcelonista Anguera, el conjunt groguet, és 12è classificat amb 39 punts i el que és més important i a la vegada més preocupant per la tendència, ara mateix els de l'Eixample són a només 3 punts per sobre del descens directe. Per tant, el conjunt groguet, aquest amaterà de la penya barcelonista Anguera, s'haurà d'esperonar en les 3 jornades que li resten. La setmana vinent, com ja explicàvem aquí l'Eixample Esports, aquest següent cap de setmana, rep a casa a l'Ametlla Vallès, equip 6è classificat amb 45 punts. Per tant, compte aquest partit, partit complicat, un rival amb 6 punts més que el nostre representant, però les dues últimes jornades seran autènticament claus. A la penúltima jornada es visita el camp de l'Ibèria, que ara mateix és quart per la cua en zona de descens, 35 punts, 4 menys que els de l'Eixample. I a l'última jornada, a casa, la penya barcelonista Anguera rebrà el Club Deportiu Malgrat, que ara mateix és un dels equips que lluita per no baixar. És ara mateix just fora del descens, però només un punt per sobre i a dos punts menys tenen que els de l'Eixample. Per tant, sé que és una mica difícil d'entendre-ho així explicat tan ràpidament, si no tenim la sort de que tenim el podcast i ho podeu posar cap endarrere, però ja veieu que seran 3 jornades on hi haurà moltes coses a dir i on haurà de remar i de valent aquest amaterà de la penya barcelonista Anguera per salvar la categoria, aquesta segona catalana que va aconseguir amb l'ascens la temporada passada. Repassada aquesta situació del nostre representant, anem a veure d'aquesta 31a jornada del grup 2 de segona catalana la resta de resultats. Unió Esportiva Vilassar de Mar B 0, Club Futbol Racing Vallbona 4, Unió Deportiva Mollitense 3, Club Esportiu Cabrils 1, Club Futbol Martorelles 1, Penya Barcelonista Barquino 1, Club Deportiu Malgrat 2, Club Futbol Singerlin 2, Club Deportiu Masnou 3, Unió Deportiva Cirera 0, Ametlla Vallès 2, Unió Deportiva Molinos 3. Compte amb la Unió Deportiva Molinos, que ara repassarem novament la classificació perquè van sumar els rivals directes per la permanència. Està la cosa molt apretada i tant és així que, per exemple, expliquem ara la victòria del Club Atlético Iberia 2-1 sobre l'Atlètic Sant Pol i tanquem amb el Premià Club Esportiu 1, Club Futbol Les Franqueses 0. Dèiem que està la cosa apretada perquè compte, amigues i amics, fins a 6 equips de moment té el nostre representant, la matera de la penya barcelonista Anguera, per sota, però és que aquesta jornada han sumat 4 dels 6 equips i 3 d'ells ho han fet amb victòria. 3 derrotes consecutives per als nostres, victòries. Per exemple, veiem el Club Atlético Iberia que porta 3 victòries seguides i s'haurà d'enfrontar-hi el conjunt groguet en les properes jornades. No va a la badar, no m'està agradant, no ens està donant bones sensacions aquesta tendència que està agafant el conjunt groguet. Esperem que la puguen revertir en aquestes properes jornades. I aquí si li està complicant la lliga, ràpidament mirem la part alta i passem a la tercera catalana, però aquí a la segona catalana, en aquest grup 2, és el Singerlin. Si li està complicant la lliga, jo crec que l'aconseguiran, però ho tenien a la mà fa una jornada o fins i tot dues i porten una derrota i un empat en els darrers dos partits. Com hem vist, van empatar a 2 al camp del Malgrat, que és un altre dels equips que lluita per la permanència. Ara mateix són líder el Singerlin amb 67 punts, són 8 punts més que el Racing Vallbona, segon classificat, que no va fallar, com tampoc els que el persegueixen. Per cert, el Canyelles, el rival d'aquesta setmana, era el quart classificat, per tant, era un partit molt exigent, 11 punts més que els de l'Eixample, però tornant a la lluita per la Lliga hi ha 8 punts de distància i queden 3 jornades. Per tant, el Singerlin ho té a la mà, ho pot tancar la setmana vinent, però rep a casa el Masnou, el tercer classificat. Per tant, ja veiem que la cosa està per no badar i veurem si la setmana vinent parlem d'un Singerlin que és ja matemàticament campió de Lliga. Qui ja està matemàticament salvat, com explicàvem la setmana passada, ho dèiem, portem 2 setmanes seguides parlant de permanències, malauradament avui haurem de parlar d'un descens, però abans anem al grup 9 de tercera catalana per parlar de que en aquesta 30a jornada va tornar a jugar De fet, va tancar la temporada un dels equips ja salvats del nostre districte de l'Eixample. Estem parlant, no canviant de samarreta, seguim amb els colors groguets de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, que tot i això es va veure remuntat al marcador, com ara veurem en l'anàlisi, i va acabar caient a casa a l'escola INEF, al camp de futbol de l'INEF, a Montjuïc, per 3-4 davant del club futbol La Florida B, un resultat que, per cert, tot i que els números finalment amb els resultats que es van donar no ajudaven a l'altre representant del nostre districte, tampoc l'encoratjaven a pensar en la permanència mentre jugava el seu partit. Això ho veurem després. Hi ha molts de resultats, moltes situacions per analitzar. Parlarem de les més properes als nostres interessos, però abans parlem d'aquesta derrota. Per tant, 2-2 de derrotes dels amateurs de la penya barcelonista Anguera aquesta passada jornada, en aquest cas, per tancar la temporada per a l'amateur B. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 3, la Florida B 4. Un partit absolutament boig. Tant és així que, per exemple, hi va haver fins i tot expulsions. En el nombre total de targetes hi va haver fins a 9 targetes al llarg i ample del partit i també dues expulsions, totes dues també per al conjunt groguet, per al representant de l'Eixample. Al minut 84, Yuto Yamamoto veuria com la segona groga, la primera la veia al 64, per tant seria expulsat a 6 minuts per al final, i a 3 per al final, no ens estranya, perquè després veurem tot el que va passar. El tècnic Ivan Parra, el tècnic d'aquest amateur B, també seria expulsat en aquest cas per vermella directa. Com dèiem, dues expulsions per als groguets, 5 targetes en total, 4 les que veuria el conjunt de la Florida B, que també algun amonestat tindria a la banqueta, en aquest cas amb targeta groga. El partit, doncs, començava molt bé. Al minut 17, superat el quart d'hora de joc, un habitual del gol, Kosei Tahara marcava el primer per al conjunt groguet, i només 3 minuts després, en un bon moment per als de l'Eixample, Eduardo Burbano feia el segon. Per tant, minut 20, 2-0 a favor dels nostres. Però malauradament, 5 minuts després, retallaria distàncies la Florida B amb gol de Yoneris Carvajal. Amb aquest resultat de 2-1 s'arribaria al descans, però va tornar a sortir fort a l'inici de la segona part el conjunt groguet, el conjunt de l'Eixample, i novament, igual que la primera part, Kosei Tahara obriria la llauna, en aquest cas a la segona, posant el 3-1 al marcador. Però només 2 minuts després, aquí començaria el mal moment dels de l'Eixample. Al minut 53, Borja Pérez tornaria a retallar distàncies, posaria el 3-2 al marcador, encara anaven per damunt el conjunt de la penya barcelonista Anguera B, però al minut 64, 11 minuts després, Janin Marwan feia el 3-3, i a 3 minuts per al final, al 87, a la mateixa acció, tot fa pensar que veuria Ivan Parra, el tècnic, la vermella directa. Yoneris Carvajal, que ja havia marcat un gol, per tant, feia el seu doblet a 3 minuts per al final, i veia com els de l'Eixample tancaven la temporada amb una nova derrota. Resultat final, penya Anguera B 3, la Florida B 4. Amb aquest marcador, els de l'Eixample baixen alguna posició a la taula i acaben la temporada en 11a posició amb 33 punts, i això vol dir que han estat fregant-ho, però ja vam dir que s'havien salvat. S'han salvat per 4 punts de marge del descens definitiu cap a la quarta catalana. Repassem ràpidament el que ha estat la temporada. 11a posició de 16 equips que hi participen per a la penya barcelonista Anguera B, per al conjunt dirigit pel tècnic Ivan Parra, i en aquests 30 partits disputats, 9 victòries, 6 empats i 15 derrotes. Per tant, la meitat dels partits s'han acabat perdent, i un bagatge de gols desfavorable, 45 gols a favor i 58 en contra. S'acaba amb derrota i en un tram final on hi ha hagut de tot. En els darrers 5 partits, un empat, una victòria i 3 derrotes. Llàstima no poder acabar amb bon gust, ja que recordem que la setmana passada es va guanyar el camp del Cues, va certificar la permanència guanyant per 2 gols. Assis. Com diem, temporada s'aconsegueix l'objectiu, la permanència, 11a posició per aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera. Com dèiem, no ha estat el cap de setmana per als groguets, han perdut tots dos equips amateurs. I ho explicàvem abans, que hi ha empats que a vegades tenen regust o semblen també una derrota, i aquest és el cas. Això és el que va viure malauradament l'equip de la matera de l'esquerra de l'Eixample. Anem cap a tercera catalana, en aquest cas Baixem una categoria, anem a tercera, volem dir, seguim a tercera catalana, el grup 9, on en aquesta 30 jornada, en l'última, ara sí, canviem la samarreta, com dèiem, anem a parlar amb els colors blanc i negres del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i aquí ens hem de posar més seriosos, perquè malauradament no ha estat possible, tot i els bons resultats que estaven aconseguint darrerament el conjunt dirigit per Carlos Encabo, no van donar les matemàtiques, per poquet, però no ha estat possible oficialment. El Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, després del seu ascens la temporada passada, torna a la quarta catalana, descendix de tercera cap a la quarta catalana, en una final que va ser tan disputada davant d'un rival que també s'ho jugava tot, que va acabar amb empat. Futbol Club Martinenc B, 1, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample A, 1. Tot això, com dèiem, en un partit on tots dos equips s'hi jugaven la vida, on va haver-hi oportunitats per a tots dos conjunts, però on les matemàtiques, com després explicarem, no van acabar sortint. Avui tenim una novetat, com dèiem, llàstima que sigui per explicar bones notícies. Agraïm també que s'hi posi el tècnic. Parlem de Carlos Encabo, el tècnic d'aquest amateur A de l'Esquerra de l'Eixample, que malgrat veure com descendia el seu equip, ha atès els micròfons d'Eixample Esports, els micròfons de la nostra emissora, i declarava això, feia aquest anàlisi d'aquest partit, d'aquesta última jornada, d'aquest empat al camp del Martinenc, per als micròfons d'Eixample Barcelona Ràdio. L'escoltem.
Vam anar al camp del Martinenc amb la il·lusió de que fos un dia històric pel club. Era una oportunitat única de fer un gran partit amb un rival directe, i la veritat és que vam sortir al camp força bé. L'equip va estar bé, va estar intens. Crec que estem millor que ells a la primera part, tant en intensitat com en nivell futbolístic. I el resultat, tot i que ells van tenir les seves ocasions, crec que el descans era just. Guanyàvem 0-1 i en aquell moment estàvem salvats, de fet. A la segona part van ser superiors a nosaltres. Ens van tancar molt més, feia molta calor, l'equip físicament va patir molt a la segona part. I a poc van anar a fer-se dominadors dels partits fins que ens van empatar. Aquell resultat no ens valia ningú dels dos, i a partir d'aquí el partit es va tornar força boig, força bonic, suposo, per qui estava veient-lo, però el fet que tots dos anéssim per la victòria de forma desesperada, perquè l'empat ens descendia els dos, crec que al final del partit va ser força interessant de veure, i em quedo amb això, que l'equip va estar content, va estar ficat, vam lluitar fins al final, i mira, un empat que si mires només el partit aquest probablement és just, tot i que no ens va de cap dels dos.
Doncs ho deia Carlos Encabo, el tècnic de la matera de l'Esquerra de l'Eixample, l'escoltàvem ara, que segurament era el més just aquest empat, però que el que van ser els números i les circumstàncies feien que, tot i això, encara que s'hagués aconseguit un gol al tram final, encara que s'hagués aconseguit la victòria, pels resultats que s'estaven donant a la resta de grups, recordem que baixaven dels grups de Barcelona els 3 darrers classificats i els 6 pitjors quarts per la cua, no haguessin donat tampoc les matemàtiques. Per tant, decepció o no, perquè tot i així el tram final de temporada ha estat molt bo per als de l'Eixample, però tot i això, una temporada, com escoltarem després per valoracions del propi entrenador, millorable per aquest amateur de l'Esquerra a l'Eixample, que ens descrivia una mica a Carlos Encabo el partit, un partit, com deia el tècnic del conjunt de l'Eixample, on s'avançarien els blanc i negres al marcador al minut 45 per al descans amb gol de Martí Llobera. Tot això en una primera part on hi van haver ocasions per a tots dos conjunts i on els porters van ser els dos principals protagonistes fent molt bones aturades. A la segona part, el Martinenc B, a l'inici especialment, va agafar una mica més la batuta del partit, com ens comentava el nostre tècnic Carlos Encabo, i la pitjor notícia va ser que al minut 77-13, per al final més el descompte, Pau Ferrer marcava un gol molt important per al Futbol Club Martinenc B, que després ho tornarem a repassar amb la classificació. Tots dos arribaven amb esperances de salvació, tot i les complicacions, en aquesta darrera jornada. El més dur de tot, què va ser? Doncs que s'estaven rebent notícies durant el partit del que estava passant a altres camps. En alguns moments, si marcava el conjunt de l'Esquerra de l'Eixample un gol que els donés la victòria, pel que estava passant en altres camps podien estar salvats, però això parlàvem abans del partit entre la Florida i l'amateur B, en aquest cas de la penya barcelonista Anguera, aquesta remuntada que van patir els groguets, que no va ajudar a l'esquerra de l'Eixample. No sabem si són rivalitats internes, si més no, el que està clar és que el conjunt de la penya Angre ja tenia els deures fets, ja no s'hi jugava res més que emportar-se 3 punts més al Sarró, però el més dur, com dèiem, és que en aquesta situació d'incertesa, a 5 minuts per al final, el Martinenc B va tenir una ocasió claríssima, va estar allà una pilota al travesser, va posar la por al cos als de l'Eixample, un gol aquí hagués sigut totalment definitiu, però el pitjor de tot, amigues i amics, és que al minut 90, al darrer minut del partit, qui va tenir una ocasió va ser Martí, l'autor del gol, perquè va superar el porter amb una bona rematada, però la pilota no va entrar, es va acabar estavellant també al travesser. Un gol que hagués donat totalment esperances al conjunt dirigit per Carlos Encabo, però que, tal com es van anar succeint la resta de resultats, tot i que s'haguessin emportat els 3 punts, no hagués estat malauradament suficient. Recordem que depenien del que passés a altres camps. Van fer els deures altres equips que es jugaven les garrofes, com per exemple la Florida B, el propi grup dels de l'Eixample. Per tant, malauradament hem de parlar d'aquest descens, després de l'ascens de la temporada passada de la Matera, de l'esquerra de l'Eixample. Un descens que segurament es veu molt indicat, molt concebut, pel que va ser una primera volta molt dolenta del conjunt dirigit per Carlos Encabo, on es van poder aconseguir pocs resultats positius. La temporada va començar bé, es van aconseguir 3 victòries en els primers 5 partits, però després, des de la jornada 5 fins la 19, no s'havia aconseguit guanyar. Va pesar molt aquesta primera volta, s'havia acabat amb molt bons números la temporada i així és com ho veu, també en declaracions per a l'Eixample Esports, ara l'escoltarem, Carlos Encabo. Així ens analitza el que ha estat la temporada el tècnic de l'amateur A del Futbol Club, l'esquerra de l'Eixample. L'escoltem.
Si analitzem la temporada sencera, és evident que no ha sigut la millor. Podíem haver estat més amunt, com al final de temporada s'ha demostrat. Però hem intentat en els últims 10 partits guanyar o recuperar el que en realitat havíem perdut a la primera volta, que va ser força, força dolenta. Vam estar 12 setmanes seguides, 13 setmanes seguides fent 2 punts. Treure 2 punts de 42. Al final hem tret 18 en els últims 10 partits, que és un número força bons per estar 5ens, 6ens a la classificació. Clar, tot el deute que teníem era molt difícil treure al final, però hem aconseguit recuperar aquest nivell de competitivitat al final, de guanyar partits, d'estar més contents, d'estar més divertits, i crec que això és digne de menció en un equip que al gener estava força enfonsat. No ho hem aconseguit, l'objectiu era competir i crec que hem competit fins al final. No queda més remei que pensar que l'any que ve tornarem a estar a partir de la base que tenim ara, competint de nou per intentar recuperar la categoria. L'objectiu és competir-ho i ja veurem després a on estem.
Doncs n'estem segurs que la temporada vinent competiran tant de bo en aquest bon nivell que havien agafat els de Carlos Encabo, aquest amateur de l'esquerra de l'Eixample, en aquest tram final de la temporada, i sembla segura la continuació d'un Carlos Encabo que porta ja molts anys fent bona feina a la entitat de l'Eixample. Per tant, esperem bons resultats la temporada venent a quarta catalana, però dels de l'escola industrial, i tant de bo poguéssim explicar un nou ascens, un retorn a tercera catalana. Tot això ja ho veurem, si eren figues d'un altre paner, tant de bo estiguem nosaltres també la temporada venent aquí per explicar-vos-ho, i vosaltres amb salut per escoltar-nos a l'altra banda de l'auricular o des d'allà on ens escolteu. Però el que anem a fer abans de passar al futbol juvenil és, al futbol juvenil no, a l'amateur B, abans repassem com ha quedat aquest amateur A, que tanca la temporada al grup 9 de tercera catalana en 14a posició, és a dir, tercer per la cua, amb 29 punts, tercer per la cua, descens directe, els mateixos punts, per això era una final, ho dèiem abans, que aquest Martinenc B, que tot i acabar quart per la cua, el que dèiem abans, baixen els 6 pitjors quarts, és un d'ells. Per tant, tots dos equips no els va servir de res, tampoc els hagués servit la victòria. Tant Martinenc com l'esquerra de l'Eixample baixen a quarta catalana, també ho fan la penya barcelonista Barquino, tot i haver guanyat aquesta darrera jornada, com veurem després, i amb només un punt, molt fluixets en aquest cas, l'amateur B del Futbol Club Can Buixeres. Els esperem en ells ben aviat, tant de bo, de retorn a la tercera catalana. I pel que fa al rendiment que dèiem d'aquest amateur A de l'Esquerra d'Eixample, en 30 partits disputats aquesta temporada, 8 victòries, 5 empats i fins a 17 derrotes, és a dir, de 30 partits, 17 perduts. Amb aquests números és força difícil poder mantenir la categoria, però n'han tingut opcions i ho han lluitat fins al final, especialment, com deia ara el tècnic, amb un gran tram final on han aconseguit dues victòries i un empat en els darrers 4 partits. Només van caure en un partit i, a més, contra un dels equips de la part alta, com ha acabat sent el Montbau. I si parlem de part alta, atenció en aquest cop de teatre d'aquest Club Futbol Barceloneta, que els felicitem. Enhorabona, campions, nou equip de segona catalana, campió de Lliga a l'última jornada. Ho ha pogut certificar quan no hi arribava en aquesta condició. Ara explicarem ràpidament una bogeria el que va passar. Ho explicàvem, que arribaven 3 equips en un mocador, tots molt junts. Doncs el Barceloneta, que si no recordo malament fa unes jornades, força, anava 5è, 6è, portava 11 jornades seguides empatant o guanyant. De fet, en aquestes 11 jornades, un empat i 10 victòries. Han fet números pràcticament de rècord que els han acabat donant el títol. Victòria, títol, ascens per al Club Futbol Barceloneta amb 68 punts, 66 el Chacarita, que tampoc va fallar com ara veurem, però és que qui ho tenia a la mà era la Unió Deportiva Pastrana, que ha acabat sent tercera amb 65 punts, és a dir, a 3 del títol. Per tant, un títol que tenia pràcticament quasi matemàtic, virtual, a tocar, però és que va caure al camp del Montbau, la bèstia dels grossos, per 3-1. Per tant, Chacarita i Pastrana disputaran playoff d'ascens per veure si algun d'ells ascendeix a segona catalana. Qui sí que ho farà és el Club Futbol Barceloneta, qui felicitem ja des d'aquí pel títol i per l'ascens des de l'Eixample Esports. Abans de passar a l'altre grup de tercera catalana, anem a veure la resta de resultats i marcadors en aquest grup nou de tercera catalana d'aquesta trentena, d'aquesta última jornada. Club Futbol Zamora 3, Sant Ignasi 2, Club Esportiu Olímpia Villaró 3, Chacarita 4, Sarrià 0, Barceloneta 2, aquesta victòria al camp del Sarrià de la Barceloneta que li va donar el títol. La derrota que dèiem que ho va canviar tot, per part del Pastrana, Montbau 3, Pastrana 1, autèntic partidàs, Sant Adrià 6, Can Buixeres B 5 i per últim va tancar la jornada el Vall d'Oreix B 2, Penya Barcelonista Barquino B 5, en un duel on no va poder salvar-se el conjunt penyístic, com ja avançàvem abans, nou equip de quarta catalana. Seguim amb els colors blanquinegres de l'esquerra de l'Eixample. Anem a parlar del seu amateur B. Anem cap al grup 10 de tercera catalana, on en aquesta trentena última jornada ara sí que podem parlar d'una victòria, tot i que ja estava salvat. Maquilla encara millor la regla, encara més la temporada, molt bona temporada dels de José María Sol de Vila. Amigues i amics, van golejar al camp del campió, un campió, això sí, que pel que ens diuen, i a més sent festes a Badalona, estaven una mica allò que diuen de ressaca encara, de ressaca emocional, de ressaca també pel títol i l'ascens a segona catalana. Estem parlant del Lloreda, que va caure, només ha perdut 3 partits, aquest ha estat el tercer en tota la temporada, el segon a casa, i el seu botxí ha estat el nostre representant, l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que com diem i com ara descriurem, golejada. Resultat final: Club Futbol Lloreda 1, Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample B 5. Fins a 5 gols la maneta es va emportar el líder de la visita del nostre representant en una primera part absolutament fulgurant, on el Lloreda va sortir una mica a celebrar el títol i, pel que ens diuen, poca cosa més. Va tenir només una ocasió en els primers 45 minuts, que van ser brillants per als de l'Eixample. Al minut 11, un habitual, Urzi Olazábal marcava el primer per a l'esquerra de l'Eixample, i només 6 minuts després, al minut 18, Santiago Echeverri, Eche, un habitual del gol, feia el 0-2. Bon tram, com dèiem, dels de l'Eixample, i es refermaria 6 minuts després, al 24, Josep Oriol Morego, More, marcava el seu primer gol de la tarda, el 0-3, i al minut 38, abans del descans, More, Josep Morego, feia el 0-4, golejada amb la que s'arribaria al temps de descans. A l'inici de la segona part, ara comentarem una dada curiosa, feia 5 canvis l'entrenador del Lloreda, i després explicarem, a banda d'aquesta dada, perquè va acabar sent més curiosa. De primeres no els hi va anar gaire bé, ja que el conjunt de José María Sol de Vila no va baixar el peu de l'accelerador no va fluixar i només 4 minuts després de la represa, al minut 49, Martín Pascual marcava el seu golet i posava el 0-5, una autèntica golejada al camp del líder, una cosa espectacular. Però és que 20 minuts després, al minut aproximadament 69 de partit, encara amb 20 més l'afegit per disputar, es donava una circumstància, hem dit que el conjunt local havia fet els 5 canvis, doncs bé, malauradament, es lesionaria el porter del Lloreda, Rubén Ruiz, i amb 5 canvis el tècnic local ja havia ficat tot, ja havia fet totes les modificacions que podia fer. Doncs què va passar? Que el Lloreda va acabar el partit amb un home menys sobre el terreny de joc i a més un jugador de camp es va haver de ficar de porter. Per tant, rocambolesc, si més no, aquesta situació ben rocambolesca, com deien. I més rocambolesca el que va passar després, ja que pel que ens expliquen aquests 20 minuts finals van ser els millors minuts del campió del Lloreda. Tant és així que al minut 77 Víctor Martínez faria el gol de l'honor dels campions, establint l'1-5 final, el que són les coses, amigues i amics, el que arriba a ser de vegades el futbol. Tot això en un partit molt net, una festa per al Lloreda, una festa també per celebrar la bona temporada que han fet l'amateur B de l'esquerra a l'Eixample, on només s'hi va veure una targeta groga, partit molt net, al 56 la va veure per al conjunt de l'Eixample, Pere Forç. Acabada la temporada en aquest grup 10 de tercera catalana, molt bon resultat del nostre representant, aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que pel descens de l'amateur A tornarà a ser el primer equip dels blanc i negres, passarà a ser l'amateur A, per tant, novè classificat amb 37 punts i s'ha salvat del descens per 8 punts de marge. Aquí també han baixat 4 equips, la Fundació Júpiter A, la Salut Peregol, el Llom Taden Badona, la Ciutat Associació Esportiva i la Unió Esportiva Celtic, tots 4 nous equips, malauradament, de quarta catalana. Els esperem ben aviat de retorn a tercera, si no implica això problemes per als nostres interessos. Allí ja ho veuríem, perquè primer són els nostres equips de l'Eixample. Tot i això, per la part de dalt, com dèiem, el Lloreda campió amb 69 punts, finalment han estat 3 de marge respecte al segon classificat, l'Escola Esportiva Guineueta B, i qui tancarà aquest playoff d'ascens en tercera posició amb 62 punts és el Club Deportiu Sant Genís Penitents. Com dèiem, anem a analitzar ràpidament aquesta novena posició, mitja taula pràcticament, de l'amateur B de l'esquerra a l'Eixample, en 30 partits disputats, uns números força equilibrats, 9 victòries, 10 empats i 11 derrotes. Aquesta golejada a l'última jornada ha fet que es capgirés el bagatge dels gols i acabés sent positiu de 3 gols a favor a la temporada. 50 gols a favor i 47 en contra per als de José María Soldevila, que amb aquesta golejada al campió tanquen la temporada amb un molt bon sabor i regust de boca. Abans d'anar a la categoria juvenil, déu-n'hi-do, se'ns està allargant avui el programa, però les circumstàncies s'ho valen, hi ha moltes coses a analitzar. Abans d'anar a parlar dels equips juvenils, anem a repassar d'aquest grup 10 de tercera catalana la resta de resultats de la trentena de l'última jornada. Arenys de Mar 0, Cerro Club Deportivo 4, Ionta de Madonna Sud, Associació Esportiva 0, Escola Esportiva Guineueta B 1, Deportivo Paraguay 3, Atlètic Poblenou 2, empat a 0 entre el Club Futbol Bufalà i el San Lorenzo Catalunya, i victòria que li val un playoff del Sant Genís Penitents per 2 gols a 1 davant del Bon Pastor Agrupació Esportiva. 2 resultats per tancar, déu-n'hi-do, no van anar al tiebreak de milagre, empat a 6 entre la Unió Esportiva Celtic i l'Agrupació Esportiva La Salut Peregol, i per últim la Fundació Privada Club Esportiu Júpiter A 2, Unió Deportiva Montsant de la Peira 1. Ara sí, passem cap a la categoria juvenil, i no ho acostumem a fer perquè tenim molts equips dels que parlar, i normalment de juvenil parlem només del Don Bosco i de la Unió Barcelonista Catalunya, però aquesta setmana ens permetreu, i n'estareu contents que ho fem, que parlem també un petit apunt de la penya barcelonista Anguera, i és que el seu juvenil C es va proclamar aquest passat cap de setmana campió de Lliga gràcies a l'empat del Daumar, un dels seus rivals. En distància de 7 punts a falta de 2 jornades, però al final s'ha aconseguit aquest títol més que merescut per aquest juvenil C de la penya barcelonista Anguera, que no només aconsegueix el campionat, sinó que també ascendeix a la primera divisió juvenil. Enhorabona per als groguets, que en un mal cap de setmana els seus equips amateurs pot celebrar el títol de Lliga d'aquest juvenil C. I parlant de juvenil, ara sí, passem a la juvenil segona divisió per fer el repàs habitual, i aquí sí que portem, ho dèiem al sumari, molt bones notícies. En aquest grup 20, a la 28a jornada, a dos, si no vaig errat, per al final de la temporada, si dos jornades falten només, en aquesta 28a jornada portem molt bones notícies. Comencem pels de la Franja Blaugrana, per la Unió Barcelonista Catalunya, que en aquesta tercera jornada per la cua, és a dir, a tres jornades per al final, falten dos per disputar, va aconseguir per fi una nova victòria i a més ho va fer golejant com a local, golejant a l'Escola Industrial. Resultat final, Unió Barcelonista Catalunya 6, Unió Esportiva Sant Andreu E 2, 6-2, resultat avoltat, però no ho semblava tal qual anava la primera part, ja que començava la cosa bé, al minut 6 Marcos Gómez marcava el primer per als de l'Eixample, però només 6 minuts després, al 12, empataria el Sant Andreu. Ràpidament es posaria per davant novament el conjunt de l'Eixample, al minut 23, el conjunt dirigit en aquest cas per Alexandre John Valero aquesta jornada es va tornar a posar per davant el marcador amb gol de Marcos Gómez, que establia el seu doblet particular. Ja veureu això, els doblets, que va estar ben vigent en aquest partit. Tot semblava indicar que s'arribaria amb 2-1 a favor dels nostres al descans, però a 3 minuts per la mitja part marcaria el 2-2 el Sant Andreu. Ràpidament a la segona part, a la represa, al 51, Martí París marcaria el seu primer gol de la tarda, posant novament els de l'Eixample per davant, el 3-2, i només 3 minuts després Martín Castilla marcaria el quart. Van ser 10 minuts fulgurants dels de l'Eixample, que en 9 minuts farien 3 gols. Al minut 60 a l'hora de partit, Martí París marcaria el seu doblet, és a dir, era el segon jugador del conjunt del Catalunya que ho aconseguia, ficant la maneta, el 5-2 al marcador, i 20 minuts després Martín Castilla també faria el seu doblet, ficaria el 6-2 definitiu. Per tant, Martí París, Martín Castilla i Marcos Gómez, els tres jugadors de la Unió Barcelonista Catalunya, farien els 6 gols, 2 cadascun d'ells. I com dèiem, el resultat de 6-2, molt bona victòria en aquest partit, també molt net, on només hi van haver 3 targetes grogues, una per als de l'Eixample, 2 per als del barri de Sant Andreu, per als de la franja, per als de la franja catalana, per als de la Senyera, que no ens sortia ara aquesta nomenclatura que tant ens agrada, la Senyera catalana. Pel que fa a la classificació, la Unió Barcelonista Catalunya, a falta de 2 jornades per al final, és quarta classificat per la cua, 12, amb 20 punts, i difícilment escalarà alguna cosa més, ja que té l'Atlètic Hospitalència a 5 punts, a falta de 6 per disputar-se. I no s'acaben les bones notícies en aquesta juvenil segona divisió, ja que en aquesta 28a jornada, el grup 20, novament, però atenció, partidàs i el que va haver aquí, perquè va haver moltes alternances, nova victòria del Club Futbol Don Bosco, d'aquest juvenil A dirigit per Carlos Gómez, que està fent una temporada increïble. Resultat final, Club Futbol Don Bosco A 4, Penya Barcelonista Barquino B 3. Van haver de suar i de valent els de l'Eixample, ja que van haver de remuntar fins a 2 vegades, i amb circumstàncies ben estranyes, el partit. Al minut 3 s'avançaria la Penya Barcelonista Barquino, i no contents amb això, superada la mitja hora de joc, al minut 31 posarien el 0-2 al marcador. Preocupació per als de Carlos Gómez, que veien com podien perdre les opcions de títol i d'ascens cap a la primera divisió juvenil, però ho van solucionar ràpidament i ja van començar a fer-ho a la primera part. Només 5 minuts després del 0-2, al minut 36, Baltasar Gassiot marcaria el primer del Don Bosco, posant l'1-2. I només 6 minuts després, al 42, un habitual del gol, el killer, el dorsal 9, Pol Bernat, marcaria l'empat a 2. Tot semblava una reacció fulgurant dels de l'Eixample, però que són les coses, ho hem dit, circumstàncies estranyes en aquest partit. Al minut 43, només un minut després de l'empat a 2, Albert Vilas, el jugador del Don Bosco, ell no volia, es va marcar en pròpia porteria, però ja veureu que després ho va acabar arreglant, però si més no, marxarien per sota del marcador els de l'Eixample al descans, amb resultat de 2-3, i un cop moral fort de veure que un dels seus jugadors es marcava en pròpia porteria. Tant va ser així que, tot i els intents, no aconseguien trobar empat durant la segona part, trobar la igualada dels de l'Eixample, però sí que ho van aconseguir a 9 per al final. Al minut 81, novament, Baltasar Gassiot feia el seu doblet i ficava el 3-3 al marcador, un resultat que s'esperava insuficient per poder lluitar per la Lliga en les 2 jornades que resten per al final, però aquí ve el cop de teatre, el tercer pràcticament, perquè hi han hagut fins a 2 remuntades, 3 de fet, al llarg i ample del partit, al minut 90 en una de les últimes jugades del partit s'assenyalava penal a favor del Don Bosco i el transformava, els ha de tenir ben posats, ho anem a dir així, Albert Vilas, el jugador que s'havia marcat al minut 43 en pròpia porteria i que tornava posant desavantatge el Don Bosco, era qui posava per davant a res per al final, a l'últim minut els de l'Eixample, i feia que el conjunt, en aquest cas blanc i vermell, s'emportés 3 punts més amb aquest Don Bosco 4, Penya Barcelonista Barquino B 3. Tot això en un partit una mica més mogut pel que fa a les targetes, fins a 6 se'n van veure, 4 per part dels de l'Eixample, 2 per part dels penyístics de la Penya Barcelonista Barquino. Dèiem que era una victòria vital perquè a 2 jornades per al final el Club Futbol Don Bosco segueix segon classificat amb 2 punts de marge respecte del tercer, amb 67 punts, i ara mateix és, que no ens cansem de dir-ho cada jornada, a 5 punts del líder del Can Buixeres B, del juvenil B del Can Buixeres. Però què passa? Que la setmana que ve descansa el líder. Per tant, si fa els deures el Don Bosco, es posarà només 2 punts del conjunt del Can Buixeres. Però la situació és complicada, ja que tot i que descansi la setmana que ve el Can Buixeres, s'arribaria amb emoció, amb intriga, no estaria el títol decidit a la darrera jornada, amb 3 punts en joc i 2 de distància, desfavorables als de l'Eixample, però és que el Can Buixeres B visitarà a una Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, que està tenint una temporada més que complicada. De fet, el conjunt de l'Hospitalet és penúltim classificat amb només 10 punts, per tant, 72 són els que té el líder, sembla complicat que se'ls hi pugui escapar a la Lliga, però allí estarà el Don Bosco per apretar fins al final, i qui sap, que ho hem vist aquesta temporada en altres categories, si acaba hi havent alguna sorpresa. En qualsevol cas, com dèiem, de moment, segon classificat el Don Bosco amb 67 punts, a 5 del líder, virtualment a 2, ja que la setmana que ve descansa el Can Buixeres B, el juvenil B. Abans d'anar cap al futbol sala, ràpidament anem a repassar d'aquesta 28a jornada, 2 per al final del grup 20 de la juvenil segona divisió, la resta de resultats i marcadors. Diagonal Club Esportiu B 2, Fundació Futbol Badalona B 4, Club Futbol Bufalà B 7, Escola Esportiva Guineueta C 0, Club Futbol Don Bosco, com hem dit, 4-3, victòria davant de la Penya Barcelonista Barquino, el Can Buixeres B, líder, va guanyar per 5 gols a 1 a l'Escola de Futbol Premier Barcelona C. Tanquem amb 2 resultats més, la derrota de la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, el conjunt que dèiem abans, per 1 gol a 7 davant l'Atlètic Hospitalense B, i últim resultat que repassem, l'Escola Coiblanc Torrassa B 3, Fundació Privada Club Esportiu Júpiter B 5. Fins aquí el futbol, fins aquí la categoria juvenil. Ara anem cap al futbol sala, canviem la gespa pel parquet. Ràpidament, avui fem uns pocs apunts que se'ns acaba el temps. Anem cap al Santa Isabel per parlar del bo i millor que ens van deixar aquest passat cap de setmana els equips negre i vermells, tant masculins com femenins, del Club Futbol Sala Eixample. Doncs novament, un bagatge molt favorable, amb moltes victòries, de les quals en destaquem 2 pel que fa a les lligues regulars. La victòria del sènior masculí, del primer equip masculí, per 5 gols a 4 a casa del Santa Isabel davant del Futbol Sala Sant Joan d'Espí, i també la golejada de la jornada, en aquest cas la que va signar l'Aleví B, 10 gols a 0, victòria per 10 a 0 de l'Aleví B masculí a casa davant del Club Futbol Sala Montcada B. Això és el que destaquem esta setmana ràpidament pel que fa a les lligues regulars, però recordem-ho que teníem la Copa Catalunya en joc. Teníem a 3 equips que van arribar a les semifinals i un d'ells ha arribat a la final i fa història. A més, hi fa ja per a la entitat, perquè recordem-ho que l'any passat es va aconseguir la primera Copa Catalunya de Futbol Sala per al Club Futbol Sala Eixample. Doncs, per segona temporada consecutiva, un equip eixamplí disputarà la final de la Copa Catalunya. Es tracta de l'Aleví femení, que va superar aquest passat dissabte en les semifinals al Futbol Sala Ripollet per 2 gols a 0 amb un doblet de la jugadora Nara. Per tant, fita històrica, a més, més tenint en compte que aquest equip ho ha aconseguit en el seu any de creació i que, com ja vam explicar en edicions anteriors, també aquest propi equip, l'Aleví femení, en el seu primer any de vida va aconseguir arribar a les semifinals del Campionat de Catalunya. Per la seva banda, n'estem també orgullosos, però hem d'explicar, malauradament, que l'Aleví, que el cadet, perdó, femení i el juvenil A no van poder superar l'última eliminatòria. Van caure, respectivament, a les semifinals al Santa Isabel, però van deixar un gran cap de setmana per al record, especialment, com dèiem, amb aquesta classificació de l'Aleví femení per a la final de la Copa Catalunya. Amb aquest bon regust de boca tanquem aquesta 43a edició de l'Eixample Esports. No sense abans recordar-vos que ens podeu seguir a través de les xarxes socials d'un servidor, de Jordi Gallà, via Instagram a @JordiGallagas i via Twitter a @Jordi Gallà, que també ens podeu escoltar cada setmana els dimecres, dijous i divendres en directe a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que en aquesta pròpia web hi podeu trobar el nostre podcast, on podeu escoltar en diferit a mode de podcast tant aquesta edició 43 com tots els 42 programes anteriors de l'Eixample Esports. Fins aquí aquesta 43a edició de l'Eixample Esports. Com sempre, un servidor, Jordi Gallà, que us acompanya amb la informació esportiva, us agraeix la vostra escolta i us espera la setmana vinent amb més futbol a Eixample. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gallà.